Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Què tal? Salutacions. Comencem setmana, comencem mes de juliol. Comença l'estiu. Sara Cruz, molt bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Sí, molt bé, molt bé. Ja, per fi, ha arribat la calor, eh?
Arriba la calor, bé, i esperem que no arribin els refredats, perquè, Sara, t'haig de dir...
Que no estàs gaire
que
fina.
Que no estic gaire fina, eh? Tu creus? El primer dia d'estiu aguantarem, no?
Sí, home, ja ens queda poquet.
Som fortes.
Sí, ens queden re tres setmanetes.
Doncs avui a les vies de so tenim el Jordi Carretero, la Marina Martínez de la redacció i producció i la Sara Cruz, ja l'heu escoltat, a la sotsdirecció. Per cert, Sara, Tortosa té un encant especial que la fa única. Ho sabies tu, això?
Doncs sí, Mercè, són els seus carrers, la seva gent, el patrimoni històric i artístic també amb el que compta, els paisatges que l'envolten, el riu Ebre també, els esdeveniments que s'hi celebren, les festes que s'hi viuen, la gastronomia que ens ofereix, l'oferta comercial que posseix, etc. Mil milions de coses. Gaudim-ne, de Tortosa.
Gaudim-ne.
Pere Ponce, actor.
La ciutat que m'ha vist créixer guarda els records d'un gran passat. Racons plens d'història, secrets encara per desvelar. Palaus medievals i renaixentistes, el llegat de musulmans, jueus i cristians. Tortosa és la meua terra. Tortosa, ciutat del Renaixement. Cultiva l'art de viure.
Doncs...
Hi anirem, també.
Hi anirem, eh? La ciutat del Renaixement.
Sí.
Vinga, ara li preguntem al nostre convidat si anirà o no.
Vinga.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb l'Eulogi Broto. Ell és de Barcelona, té 38 anys, va estudiar dret i dret canònic, és advocat i també professor de l'ISCREP. Li agrada l'alta muntanya, viatjar i el Barça i es defineix com un home obert, analític, crític i dialogant. Bona tarda.
Bona tarda.
Ja et saps la coreografia, inclús, de la sintonia del convidat d'avui, que l'estaves ballant, Eulogi.
Home, la balleu sempre vosaltres, avui estàveu més tipossos.
Ens acompanya.
És una pena, els nostres oients no es vegin, Sara, eh?
I ens hem de gravar i penjar-ho a,
va,
a la web.
Va, ho hem de fer, perquè vinga, realment aquesta música acompanya ja a l'Eulogi, mira. Ja li hem enganxat. Eulogi, també aniràs a visitaràs Tortosa, aquesta ciutat del Renaixement, oi?
Sí.
Estàs molt al dia, eh? Has però escoltat que, la promo, la publicitat,
clar,
i...
És que heu fet trampa, m'heu convidat avui per acompanyar la promo, no? Perquè jo tinc... La meva dona és de Tortosa, llavors, clar, tinc avantatge, jo això ja m'ho sé, que és molt maca i val la pena, i que convido la gent que vagi al tercer cap de setmana de juliol, és la festa del Renaixement, uns dies preciosos amb activitats a l'aire lliure, als carrers, feines i tallers artesanals populars i disfresses, de tot, és fantàstic.
Doncs mira, Eulogi, un dia convidem a la teva dona i que ens ho expliqui també, no? De primera mà, et sembla bé?
Ella ho viu més en primera persona.
Doncs avui compartim les notícies amb Eulogi Broto, jurista i professor de l'ISCREP, l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, però abans la Sara Cruz ens posa al dia amb els seus titulars.
La informació del dia, el 7:45.
L'exèrcit egipci ha tornat a intervenir per solucionar les discrepàncies entre els ciutadans i el govern del país. En una intervenció televisada, el cap de les forces armades egípcies ha donat 48 hores al president l'islamista Mohamed Morsi perquè respongui a les demandes del poble. Si no, els militars oferiran el seu propi full de ruta pel futur amb la participació de tots els partits, però sense la implicació directa del govern. Edward Snowden, l'exanalista de la CIA que ha destapat el programa d'espionatge massiu dels Estats Units, ha demanat asil polític a Rússia. Segons ha informat l'agència Reuters, Snowden ja ha fet arribar la petició al Kremlin. El diari The New York Times ha avançat aquesta informació mentre que un altre rotatiu, Los Angeles Times, també manté que la petició s'ha fet extensiva a una quinzena de països més. Encara de l'exterior, el ministre de Finances portuguès, Vítor Gaspar, artífex de les polítiques d'austeritat aplicades a Portugal i considerat el membre més poderós de l'executiu portuguès, ha presentat la dimissió. Fonts oficials han confirmat la sortida de Gaspar del govern quan preparen noves mesures d'ajust, rebutjades per tots els partits de l'oposició per complir els compromisos del rescat financer que van atorgar fa 2 anys a Portugal, la Unió Europea i el Fons Monetari Internacional. Demà mateix serà substituït per la secretària d'Estat del Tresor, Maria Luisa Albuquerque. El president espanyol Mariano Rajoy ha evitat dir el nom de Luis Bárcenas a la reunió, com dèiem, del comitè executiu d'avui. Rajoy, que afrontava la seva primera reunió amb la cúpula del partit des que l'extresorer és a la presó, ha demanat als seus la màxima col·laboració amb la justícia. De la seva banda, Esperanza Aguirre també ha assegurat que està avergonyida per la corrupció que hi ha al partit. I avui han començat les rebaixes. 30.000 comerços catalans han obert amb grans descomptes i la confiança de recuperar una mica les vendes després de la mala temporada de primavera. Les rebaixes, que s'allargaran fins al 31 d'agost, han arrencat amb descomptes de fins al 50% les 2 primeres setmanes i poden arribar al 70%. La despesa mitjana per persona es quedarà en uns 160 euros. I en esport, l'Espanyol ha presentat la seva nova equipació. La primera equipació recupera l'amplitud tradicional de les franges blaves i blanques i, com a novetat específica, destaca la incorporació de la senyera al coll.
7:37. Els Emirats Àrabs consideren Andorra un país interessant per invertir, però, això sí, lamenten les males comunicacions. Des de Ràdio Principat ens informa Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. El director de l'Oficina d'Inversions als Emirats Àrabs a Espanya, Ramon Vidal, ha explicat aquest matí que es considera Andorra un bon lloc per invertir, però que les males comunicacions són un desavantatge.
Un entorn de tranquil·litat, naturalesa, trencar amb l'estrès i la quotidianitat. Aleshores, Andorra pot representar això. I no només en aquest sentit, sinó també en el sentit de basar els negocis. És a dir, quan tu, per exemple, als Emirats Àrabs, concretament Dubai, s'ha basat molt en convertir un entorn ideal per l'inversor en quant a turisme, perquè després, com a conseqüència, doncs fa que s'instal·lin allà. Llavors, aquest increment de negoci doncs, va augmentant. Una mica replicar el mateix model a Andorra doncs, podria ser un avantatge. Inconvenient, doncs ara com ara, les comunicacions.
Per això ha recordat la necessitat d'un heliport o de potenciar l'aeroport de la Seu. L'empresari consultor ha fet aquestes reflexions en el marc de la conferència que ha ofert aquest matí a la Confederació Empresarial Andorrana per orientar els empresaris andorrans que estiguin interessats en els Emirats Àrabs.
Gràcies, Carme. Acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les properes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Comencem setmana i més amb la consolidació progressiva de la calor típica d'estiu. Les màximes aquest migdia han arribat als 34 graus. Ens visita un anticicló que fa que les temperatures siguin ben altes, però també hi ha baixes pressions que estan portant alguns ruixats aquesta tarda, sobretot al Pirineu. Tot i que demà encara es mantindrà una certa inestabilitat, a partir del dimecres el temps serà molt més tranquil amb predomini del sol. La tendència a l'ascens de les temperatures sembla irreversible, tot i que la punta de calor arribarà de manera més accentuada aquest cap de setmana.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casc 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. Cercar una superioritat econòmica, militar o política a costa dels drets de les altres nacions posa en perill qualsevol perspectiva en vista a un desenvolupament veritable o a una pau veritable. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
A Aquest dimarts de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou ens visitarà el cònsol de Croàcia a Barcelona, Juli Bárcena. Ens parlarà de com viu aquest país al seu ingrés a la Unió Europea. Després es quedarà la tertúlia amb Ignasi Arbussà i Màrius Duran. A partir de les 9 tindrem nova edició de la secció L'Església no s'atura, amb Àngel de Arriba i aquesta vegada amb el testimoni de Fra Jesús, un caputxí de la comunitat d'Arenys de Mar que es dedica a ajudar persones aturades. A dos quarts de 10 la reflexió de Jordi Piqué i acabarem el programa amb la secció d'Història, Art i Patrimoni amb Josep Maria Martí Bonet. Tot això i molt més aquest dimarts de 8 a 10 al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Doncs quan falten gairebé 4 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 8 del vespre, avui compartim les notícies del 2 de 8 amb Eulogi Gibrotó, jurista i professor de l'ISCREP. Doncs comencem amb el senyor Bárcenas. Bé, amb ell no començarem, però indirectament, perquè el president espanyol, Mariano Rajoy, ha evitat dir el seu nom, Luis Bárcenas, a la reunió del comitè executiu d'avui.
Rajoy, recordem, afrontava la seva primera reunió amb la cúpula del partit des que l'extresorer del PP és a la presó. Ha demanat als seus la màxima col·laboració amb la justícia i, segons fonts pròximes a aquesta reunió, també ha apostat per la regeneració i la transparència. A la roda de premsa, la secretària general del Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal, ha explicat que Rajoy ha exposat als seus que respecta les decisions dels tribunals i que no entra, per tant, a qüestionar les decisions judicials. Davant els temors que Bárcenas pogués destapar-ho tot amb les informacions compromeses sobre el PP, Cospedal ha afirmat que té una total tranquil·litat. De la seva banda, abans d'entrar al comitè executiu del PP, la líder del partit, Esperanza Aguirre, ha assegurat que està avergonyida per la corrupció que hi ha, doncs, en aquest partit, el Partit Popular.
Hola, Gibrotó. Tens tema, eh?
Bueno...
Corrupció, Partit Popular, és una etiqueta que hi ha...
Bueno, desgraciadament, corrupció política. És una
en general,
etiqueta,
eh?
Perquè sí. no se salva ningú.
Ningú.
Per tant, és que és tan reiteratiu que quasi em cansa parlar d'això als oients sempre igual, no? És el mateix el PSOE, Convergència, tothom. Vull dir, no cal ara puntualitzar, però els casos Palau, ITV, etc, ERES, Andalusia, vull dir, tots. I tornem a lo de sempre, això. En part és perquè no hi ha una voluntat política de fer una llei de financiació dels partits polítics clara i transparent, i que no calgui, i després, per dintre d'aquesta corruptela de finançació dels partits polítics, hi ha qui fa de més i de menys. Però, bueno, és bastant evident, per les proves, que el del 3% és extès, però extès no perquè ho va dir un president de la Generalitat al Parlament, sinó a tots els partits polítics espanyols, vull dir, a tot arreu. Llavors, clar, a veure, no s'aconsegueixen dos comptes de 26 milions d'euros cada una a Suïssa, i més que n'hi ha, a base d'una comissioneta de 100 euros d'un quiosc. S'aconsegueix a base de comissions grans d'infraestructures. Si després això ho derives al partit o tu quedes, ja és una altra manera, no? Però el tema de Bárcenas és tan evident. Han aparegut els llibres firmats del seu puny i lletra, amb inicials dels ministres que han cobrat i tot, que, vamos, no hi ha res més a dir que, estranyament, no hagués entrat a la presó abans. Per això va filtrar els llibres. Això, evidentment, ve de la seva defensa legal, comparat a morir el govern, de dir, no em toqueu molt perquè mireu tot el que puc anar traient, no? Ara que el jutge ja ha decidit tirar per dret, no sé fins on estarà disposat a destapar.
Clar, és que ara això, si el senyor Bárcenas entra a la presó i comença a cantar, Partit Popular, com bé tu apuntaves...
Sí, a veure,
creus
això
que es pot sentir amenaçat?
Home, això depèn dels ciutadans i la seva voluntat democràtica, però és que, clar, no hi ha una alternativa de dir, mira, aquells són íntegres, perquè com que tots estan emmerdats, amb els ERES, insisteixo, són tots els colors polítics, no hi ha ningú que es salvi. Mentre no hi hagi una llei de finançació clara, no, és molt difícil que la gent canviï de vot per això, perquè al final pesen més altres coses. Vull dir, el cas Gürtel es va destapar a València, i a València el PP té majoria absoluta consolidadíssima durant dècades. I sembla mentida. Dius, però com pots votar a uns senyors que li ha tocat la loteria de Nadal 3 anys seguits, declarat davant d'un jutge, i la gent s'ho creu? Bueno, pues no pot ser.
Me'n recordo també el cas Berlusconi a Itàlia.
Sí. Sí, però Berlusconi és més una altra cosa, és l'afany de poder, el protagonisme,
però
la xuleria,
gent continua votant.
De sortir amb una pistola, amb una foto, les dones, és un altre, és més el César, tu també, hijo mío, no? Vull dir, és una altra mena de drama. Però aquí és que és una corrupció institucionalitzada, encara que els partits i els polítics se'ls omple la boca i diguen no, clar que han de dir, però l'estructura econòmica es basa en això.
Reacció de Mariano Rajoy, reacció bé del govern espanyol. El conèixer la notícia la setmana passada de l'ingrés a presó de Luis Bárcenas, sortia un comunicat, bé, dues frases, i ja està, i punt, dient això, que esperen que la celeritat de la justícia. Com ho veus?
Home, respecten les decisions judicials, perquè no ho haurien de respectar. És a dir, que és que hi ha alguna cosa a tapar. El que és absurd és que el PP, si fos només el senyor Bárcenas, no hagués demanat abans que entrés a la presó i que aquest senyor ens ha robat com a partit i tal. Si el PP no ha fet això, no s'ha querellat, no, és perquè, evidentment, això forma part, això és la meva opinió personal, eh? Vull dir, quan dic evidentment no dono fets jutjats, que jo no sóc alí, vull dir que els oients entenguin que és la meva opinió, eh? Evidentment que el PP entén que això forma part de l'estructura i per això no poden anar contra ell, perquè ell podria dir més coses. Però és curiós que quan ingressa el senyor Bárcenas a la presó, el senyor Rajoy digui que respecta les decisions dels tribunals, com si tingués motiu per no respectar-la. És a dir, com si s'hagués d'oposar, com si fos per interessada. Vull dir, la mateixa frase té molt de contingut en el seu fons.
Parlem, si et sembla... Què vas fer el dissabte, aquest dissabte?
Aquest dissabte vaig estar a la muntanya.
Per tant, no vas estar al Camp Nou. Jo tampoc hi vaig
no,
ser.
No, vaig arribar, el vaig veure per la tele.
Tu, Sara?
Vaig no, arribar
tampoc.
A la nit, jo estava tirant-me per una catarata. Que hi ha molta aigua al Pirineu i jo estava...
Nosaltres ja diem que tens un color broncejat, ara ho has dit.
Sí, bueno, però dintre dels barrancs no entra gaire sol.
Bueno, però no creguis, eh?
És un lloc molt maco i on et sents molt a prop de Déu, en aquest cas, i tal, molt verge, però sol no n'hi entra gaire.
Té molt bona cara, per paraula, que avui,
sí,
Sara.
Sí, sí, té el coloret perfecte.
Mare meva. Bé, volíem parlar, ara ja hem fugit d'estudi, volíem parlar del concert per la llibertat, dissabte 29 de juny, Camp Nou. El conseller de la presidència, Francesc Homs, ha advertit avui que el govern espanyol no pot girar-se d'esquena indefinidament, ha dit, el que passa a Catalunya serà.
Doncs sí, en relació al multitudinari concert aquest per la llibertat que es va celebrar al Camp Nou el dissabte i en declaracions a RAC1, Homs ha negat que s'hagi subvencionat el concert organitzat per Òmnium Cultural.
Les administracions públiques, almenys la Generalitat de Catalunya, no hi ha posat ni un duro. Ho dic perquè és fastigós, deixi-m'ho dir així, eh? Com s'acaben publicant coses sense contrastar res. I a més li afegiré una altra cosa. En aquest any, Òmnium Cultural, que té un conveni signat amb la Generalitat de Catalunya per tres anys, que era aquest, l'anterior i l'anterior, aquest any Òmnium Cultural va contactar amb el Departament de la Presidència, que és amb qui té el conveni, i ens va demanar que no cobraria, que no volia cobrar.
Sentíem declaracions del portaveu del govern català després que Ciutadans acusés el govern d'instrumentalitzar els mitjans públics a la retransmissió del que consideren un míting musical. En qualsevol cas, Homs s'ha reformat que la consulta no té marxa enrere i que la data es fixarà a finals d'aquest any o a començaments de l'any 2014. El conseller ha assenyalat, però, que encara hi ha molta feina a fer abans de poder-la tirar endavant i que cal seguir els passos que estableix aquest acord.
Jo, tots els amics que van anar, que m'han dit, van pagar. Per tant, desconec com es pot subvencionar un concert mentre la gent pagui, no? Tant de bo també tots els diners que es van recaptar arribin a la finalitat que la gent va fer pagant aquesta entrada, no? I que no es quedin per comissions i per intermediaris. En fi...
Míting musical.
Bueno, no deixa de ser un... Sí, un cert màrqueting... un cert folklore per dir seguim aquí, no ens hem oblidat, en un moment que sembla que la tensió pel referèndum, inclús des de les pròpies files d'Unió o de Convergència, s'ha rebaixat una mica, no? Però bueno, dintre de la llibertat, tots els partits fan mítings, i quan a un míting acudeixen 100.000 persones és més que un míting. Per tant, benvingut sigui aquest concert i tots els actes cívics de llibertat d'expressió i de llibertat ideològica, del color que siguin. Mentre siguin cívics, endavant.
Edward Snowden, l'exanalista de la CIA, que ha destapat el programa d'espionatge massiu dels Estats Units, serà demanat asil polític a Rússia.
Doncs sí, tot segons l'agència Reuters, que cita una font d'immigració russa, l'extreballador de l'Agència de Seguretat Nacional ja ha fet arribar la petició al Kremlin mitjançant un activista de Wikileaks. El diari The New York Times ja ha avançat aquesta informació, mentre que un altre rotatiu, Los Angeles Times, manté que la petició s'ha fet extensiva a una quinzena de països. Precisament el president rus Vladimir Putin ha advertit als Estats Units que Rússia no entrega mai ningú. Ara bé, Putin també ha avisat l'extècnic de la CIA que només podrà quedar-se en territori rus, ha dit literalment, si deixa córrer la feina encaminada a fer mal als nostres socis americans, per estrany que això soni en boca meva.
Està bé, no? Tornem a l'època aquella d'espies i de la Guerra
Nosaltres
Freda.
Nosaltres ja vam començar abans, Método 3.
No, home, no, però jo quan era petit hi havia moltes pel·lícules d'aquelles del Muro de Berlín i tal, que ara això sembla ciència-ficció, sembla una altra època, però tot allò va caure l'any 89, no? Llavors, això que Rússia li digui als Estats Units, jo no entrego nunca nadie i tal, t'imagines, hi ha gent d'anar allà a buscar-los per darrere, no? Bueno, això els nostres fills no ho han viscut, aquests dos mons ara no són est i oest, sinó nord i sud. I per tant, bueno, és una actitud com d'una altra època, no? I més quan el Putin diu, bueno, sí, però que deixi de fer-los mal, encara que això soni estrany. Evidentment, la Rússia traurà tota la informació que pugui d'aquest senyor, que era un comandament militar americà, el farà servir de moneda de canvi quan vulgui, i bueno, ja, aquí al fons, és que està bé que els Estats Units, que és l'imperi actual, se n'adoni que no està per sobre del ben i del mal, i que la terra que es proclama, la terra de les llibertats, també la s'ha de respectar, i que quan li surt un granet d'algú que els deixa en evidència, pues aquest senyor no és més delinqüent que qualsevol dels altres que ells fan servir per justificar intervencions militars a altres llocs, perquè, clar, algú d'Iraq devia dir-los que tenien armes de destrucció massiva, i llavors aquest senyor el van jutjar per desvetllar secrets. Bueno, aquest senyor l'únic que ha desvetllat és una forn d'espionatge dels drets civils i de les converses privades dels ciutadans americans i d'Europa i d'Alemanya i de la Unió Europea, que ara ha fet notes de protesta, etc etc. Per tant, res més que dir aquests senyors estan atacant les llibertats. Per tant, no ha fet més que posar en evidència una actitud il·legal des del punt de vista del dret privat internacional, encara que el dret internacional a nivell d'estats és el públic, no el privat, vull dir, aquest no seria la qüestió, però perquè mantenguin els ullets de drets privats a dret internacional, que està bé destapar-ho. Jo sempre que veig el senyor de Wikileaks allà a la ambaixada d'Equador a Londres, sí. Penso que deu estar molt avorrit tot el dia allà tancat.
Bueno, tot i així, aquest cap de setmana però sembla que ha llançat un missatge dient que ells vetllaran des de Wikileaks perquè el senyor Snowden doncs vagi deixant,
sí,
més informació.
Però des de que s'ha de reconèixer que té un molt de mèrit movent els films des de la presó, perquè està empresonat en un territori neutral, per dir-ho així, però sí.
Però és que ben bé, ara l'estat molt... l'estat de Julian Assange, ara mateix...
Bueno, l'estat legal està refugiat en territori d'un estat sud-americà, perquè l'ambaixada té immunitat territorial a Londres, i per tant és com si estigués a l'estat que l'acull, però clar, també tornant a les pel·lícules d'espies, com no sortir el maletero d'un cotxe tapat i tal, agafar un vol privat que el porti, probablement deuen haver 10 o 12 persones per totes les cantonades d'aquella ambaixada mirant que no surti per atrapar-lo. No?
Preguntarem a Ben Affleck, amb la pel·lícula Argo, no? Com s'ho va
això
fer.
Estem allà... Bueno, tot això a mi em recorda d'altres temps, això del muro del telón de acero.
Doncs mira, continuem a l'exterior, si et sembla lògic, perquè l'exèrcit egipci ha tornat a intervenir per solucionar les discrepàncies entre ciutadans i govern del país. En una intervenció televisada del cap de les forces armades egípcies, ha donat 48 hores al...
Perdoneu.
Sí, la veritat, és que clar, el guió del programa...
Que l'exèrcit intervingui per solucionar discrepàncies amenaçant que en 48 hores intervindrà, clar... Home, és molt, molt curiós.
Continuem amb el guió de la pel·lícula?
Sí, continuem amb...
Doncs bé, com està explicant a l'Eulogi, l'exèrcit ha donat 48 hores al govern, Sara, perquè respongui.
Doncs sí, si no, els militars oferiran el seu propi full de ruta pel futur amb la participació de tots els partits, però sense la implicació directa del govern. En el seu discurs, el cap de les forces armades ha afirmat que els egipcis han expressat amb suficient claredat la seva voluntat i perdre més temps podria incrementar la tensió i portar més violència. És la segona vegada en una setmana que els militars han enviat una advertència formal als polítics. La seva intenció podria ser pressionar Mursi perquè comparteixi el poder amb els liberals, els laics i l'oposició d'esquerres. Recordem que els enfrontaments entre els opositors i la policia arreu d'Egipte han causat fins ara 18 morts i més de 700 ferits. Les protestes han coincidit amb el primer aniversari de l'arribada al govern de Mohamed Mursi.
Bé, aquestes notícies, sembla mentida, dius, la humanitat no ha après res, no? Vull dir, encara no fa 2 anys que va saltar el Mubarak, el Mursi ja fa un any també salta, i els militars pel mig sempre posen pressió. Estem igual a Turquia, estem... però a tot arreu, vull dir, a veure si alguna vegada podem solucionar els conflictes sense les armes, però sembla que no hem après res.
Clar, després gires el cap cap a Síria i dius que ha de passar més temps. Quan ha de passar?
Bueno, però és que les armes, ja ho hem dit moltes vegades, és un mercat, hi ha un negoci, per tant s'han de tenir una sortida. Ha d'haver guerres periòdiques per anar renovant els estocs. No hi ha rebaixes d'armes, tu no poses paradetes ara, rebaixes d'estiu, compra un fusil més barat, no? Per tant s'han de gastar, i l'única manera de gastar és que la intel·ligència creï guerres artificioses. On no n'hi hagi i on hi ha caldo de conreu, doncs més fàcil crear-les, no? Per tant, qui és el més beneficiat de tota aquesta primavera verda, per dir-ho així, de l'Orient Pròxim i Mitjà? Doncs els fabricants americans i europeus d'armes. A partir d'aquí, si hi hagués un pacte, no, per la reducció d'arsenals nuclears que va proposar aquesta setmana als Estats Units i Rússia va dir que no per el tema que ells tenen l'escut antimíssils, i els americans van dir no, és que això és per Iran, no d'aquest caliu d'armes nuclears que ni tu ni jo podem comprar les rebaixes, no? Sinó que es prohibís la fabricació de tot tipus d'armes. És que és innecessari. Mentre hi hagi estocs de granades, hi haurà guerres. I avui en dia no cal. Vull dir, els egipcis no estan millor que estaven, els siris no estan millor que estaven, els iraquians no estan millor que estaven, etc, etc, etc. Però, bueno, aquests conflictes van movent l'economia americana.
Eulogi, com veus tu que la Xina obligui per llei ara els seus fills a anar a veure els pares?
Home, per una banda bé, perquè de bien nacidos es ser agradecidos, no? Que diuen, per una altra banda, els sentiments no s'imposen. Vull dir, tu no et pots sentir d'un país si no vols, i tu no pots estimar un pare si no vols. Per molt que ho digui una llei. Per tant, a qui ens hauríem de preguntar els fills que no van a veure els pares per què? Pot haver un motiu, la distància. Clar, és que a Xina he d'anar a la universitat a 10.000 quilòmetres. Clar, no puc anar cada cap de setmana a veure'ls, d'acord. Però normalment un fill que no té relació amb els seus pares hi ha un motiu. Per tant, més enllà del titular, que em sembla correcte que els fills tinguin una obligació de veure els pares, inclús que alguns fills adoptats d'aquests de famílies xines que no els han pogut mantenir puguin arribar a conèixer quins seran els seus progenitors, una llei com aquesta s'ha d'analitzar perquè pot reflectir drames personals insuperables.
Clar, tot això hem de recordar als oients que són que aquestes noves generacions sorgides de la política del fill únic a la Xina, que clar, les famílies es troben doncs, que només tenim un fill, que aquest fill ens ha de cuidar.
Sí, però clar, tu no tens tampoc un fill com una inversió perquè et cuidi. Tens un fill, clar, els fills són fruits d'un amor i aquest amor ha de ser compartit. Si el fill és estimat, estimarà els pares i no els deixarà, morir com gossos egoísticament, que m'ha de cuidar, no? Per això dic que l'arrel social ha de ser més profunda i les relacions familiars és el drama que estan molt desestructurades. La família ha perdut el valor i això és cert. Vull dir, més enllà de la ideologia política i religiosa de cadascú, socialment, a Occident i a aquest nivell Xina, que és un país comunista de perfil però capitalista de veritat, la família ha perdut tota la gràcia històrica.
Eulogi, els dilluns no estàs acostumat a venir, però els dilluns tenim la Sara, que ens recomana una proposta per passar la setmana. Corrents.
La Sara recomana.
Més que va passar la setmana, són dades una mica preocupants.
És
que, sí, els melanomes han crescut un 38% els últims 4 anys i per això l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya ha alertat dels riscos de la sobreexplotació solar i l'augment dels càncers de pell. Per tant, molt de compte i molta protecció a la platja i sempre.
Jo avui he llegit una notícia que hi ha un fàrmac en prova a l'Alzheimer que en 3 anys estarà al mercat però que s'ha aturat per una retallada al PSIC. Per tant, bueno, és una bona notícia i no volia acabar sense dir-ho.
Moltes gràcies, Eulogi Broto.
Gràcies a vosaltres.
Perdona, sempre el teu punt. Nosaltres ho deixem aquí. Tot seguit arriba la sintonia de Ràdio Estel. Joan Ortiz i el Bonet Roger i els oients de Ràdio Principat, l'informatiu local. Que vagi bé.
Bona nit.